Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts a Ràdio Volta. Aquí comença el programa número 171. Paula Blasi, però què has fet?
Com el tècnic, com el croca.
Allez, il y a un délai. You have nothing to lose, hein, Sina. Allez.
Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Star and last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Fa una setmana obríem Ràdio Volta amb tota la ressaca d'una Paris-Roubaix que recordarem durant molts anys. Estàvem esgotats, exhausts, després d'una jornada frenètica al velòdrom de Roubaix, i estava convençut que ens esperaven uns dies per rebaixar emocions, per viure amb certa calma, però sembla que aquesta temporada ciclista no ens vol donar treva. I la culpa la té una noia de 23 anys, d'Esplugues de Llobregat, i que amb prou feines fa 2 anys i 4 mesos que es dedica a això del ciclisme. Paula Blasi, quina sorpresa, quin impacte. Ja tens la teva primera gran clàssica. La victòria de la Paula a l'Amstel Gold Race puja de cop a l'altar de les grans victòries catalanes en tota la història del calendari femení. A quin nivell la situem? Ho discutia aquests dies amb el company Xavi Planes, gran fotògraf i company de batalles ciclistes, i ens ho refermava el Carmelo Esteban, que és una enciclopèdia en tot això de les dues rodes. La victòria de la Paula és la més important juntament amb aquella etapa al Giro d'Itàlia del 2006 aconseguida per la Marta Vilajosana. Ens hi posem de seguida, i com no pot ser, d'una altra forma, obrirem avui Ràdio Volta amb una entrevista amb la Paula. Va ser diumenge mateix, al Tot Gira, de Catalunya Ràdio, i la recuperem per als que no la vau poder sentir llavors. Us aviso, Paula Blasi en estat pur, amb anècdota inclosa que us descobriré d'aquí uns minuts. Avui anàlisi de la victòria de la Paula i també de la de Remco Evenepoel a l'Amstel, com sempre, amb el Joan Antoni Fletxa. És la mal coneguda Setmana de les Ardenes, una de les setmanes grans del ciclisme. Jo ho seré sincer, com deia, volia recuperar el pols, aixecar-me després de la intensitat de la Roubaix, i m'havia guardat un as a la màniga. Avui coneixerem a fons l'última aventura ciclista de l'Alba Chandri i el Ricard Calmet. Els enganxem a l'Austràlia Occidental, després de mesos fora de casa pedalant des de Utah, als Estats Units, fins a Mèxic, passant per Califòrnia i creuant deserts i rutes ciclistes d'autèntic pedigrí, per als entesos. D'aquí, saltant a Colòmbia per conèixer el país en profunditat i topar-se, atenció amb l'anècdota, també amb mites ciclistes, i finalment recorrent 1.000 quilòmetres per un últim territori remot. Ricard, Alba, sou inspiració. Ja ho veieu, Ràdio Volta talla XXL avui. Comencem amb un resum sonor amb Regusta Cervesa, un resum sonor dedicat exclusivament a la Paula Blasi. Esteu a punt? 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Els sons de la setmana.
Pero aquí está.
Venga.
Es un día histórico en el ciclismo español.
Créetelo.
Vamos a tener
Créetelo.
En las Ardenas. Empezamos de la mejor manera posible esta semana. Paula Blasi
va
a ganar la Amstel Gold Race. Ataque a más de 20 kilómetros del final, contundente. Ha demostrado que su estado de forma es exquisito para afrontar esta parte de la temporada.
Cominciata a piovere nel finale. Paola Blasi trova una vittoria strepitosa. Vittoria grandissima di squadra anche per lui. Paola Blasi, olé sul traguardo di Valkenburg.
Fantastica, 23 anni, si porta a casa la gara più importante di questa sua giovane carriera. Vediamo dietro adesso la volata per la seconda posizione fra Demi Vollering e Sasha Mediabona.
Of course disbelief, because she beats great cycling stars. She's taking the biggest victory of her career so far. 23 years old, from Spain, Paula Blasi Cairo.
Las tiene lejos, porque lo que tiene cerca es la victoria. Se echa las manos a la cara porque ella no se lo cree.
Una capa del pelotón. Una capa del pelotón.
Ahí está, se sube el maillot para lucir el equipo, para ahí demostrar que el UAE va a ganar la Amstel Gold Race. Paula Blasi, 23 años. Recordad el nombre porque lo vamos a mencionar mucho de aquí en adelante. Hace historia para España, para el UAE.
Congratulations for Paula Blasi. Wow. European champion, impressed by Paula Blasi and the hug with Caroline Swinkels. And her compatriot Mavi Garcia already finished as well.
Excelente. Ahora llega el momento cerveza, espero. Esperamos gran rendimiento aquí también, ¿eh?
Trofeo ni gaitas. Aquí lo que se trata es de meterse, pero vamos, de una sentada a la birra.
Vamos a ver. Ahí va. Claro que sí. Un Hidalgo para Paula Blasi del tirón, ¿eh?
Paula.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Setmana d'Amstel, amb victòries de Paula Blasi i Remco Evenepoel en uns dies en què ens espera dimecres la Fletxa Valona. Si escolteu aquest Ràdio Volta al llarg de la setmana ja sabreu qui ha guanyat. Diumenge la Lieja. I si mirem enrere, com a repàs del que ja hem viscut, molta activitat amb efervescència de cursa, són dies de claríssima primavera. Tot brota. Resumint-ho molt ràpid i mirant els de casa, Edu Prades, cinquè a la Fletxa Brabançona, Abel Balderston, quart a O Gran Camiño, a Galícia, Matís van Kerkhove, quart a la Lieja Sub-23, victòria del seu germà, del CEF, a la General de la Volta a Castelló, amb l'Aitor Martínez com a quart classificat en aquesta prova englobada que forma part de la Copa de les Nacions Júnior. Això seria per sobre el que ha passat. Aquests dies hi ha Tour dels Alps, hi ha més clàssiques, en fi, com deia abans, tot brota, molta efervescència. Va, ara sí, Paula Blasi. Diumenge va guanyar l'Amstel i a Catalunya Ràdio, com és lògic, vam intentar contactar ràpidament amb ella per entrevistar-la i valorar la victòria. Missatges, trucades, contactes amb l'equip de comunicació de l'UAE ADQ i res. Estàvem en directe al Tot Gira i amb el temps que se'ns tirava a sobre. Aleshores decidim que no podem esperar més, que era l'hora prevista i que, per tant, obrim carpeta ciclisme per explicar la cursa, posar-hi context, etc. Però sense la Paula, sense entrevista amb la gran protagonista. Ara bé, de cop, la Nàdia, la productora, rep una trucada directa. Trucada directa a la producció del programa. Qui era? Doncs la Paula, que ens tornava les trucades i els missatges enviats. Sabia que volíem parlar amb ella en directe a aquella hora i, tot i les celebracions amb les companyes, amb l'equip, va esperar el moment per ser-hi. Us explico això no per entrar en xafarderia, sinó per entendre també com és ella com a persona. És una entrevista que recuperem del Tot Gira, diumenge al vespre, amb el David Clopés i la Paula Blasi.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Hola, Paula, què tal, com estàs?
Molt bona nit. No, mira, ens podem queixar, la veritat.
La primera pregunta que et faré. Quin Sant Hilari que t'has cascat a dalt de tot del podi? Explica'ns això.
Voleu que us digui un secret? Era cervesa 00.
Ah,
però
val.
L'he gaudit igualment.
No, expliquem-ho. Amstel, que és, diguem-ne, el patrocinador d'aquesta Amstel Gold Race, us, a les que sou pugeu al podi, us dona, jo diria que era mitja pinta, vull dir que no era pas poca.
Sí,
i veig la Paula que puja dalt de tot del podi i has estat l'única de les tres que clac, 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 directe a Sant Hilari.
Aquí s'ha de ser ràpid en tot, el Sant Hilari també s'ha de guanyar, i això... Ja he practicat també per això.
Molt bé, molt bé. Ho has fet estupendament bé. Moltes felicitats. Quina victòria. Tu t'ho esperaves? És que ahir no estaves inscrita.
No. Jo ahir havia d'agafar un vol i vaig venir cap aquí a Barcelona. Però res, van canviar els plans i una companya nostra que ja a Brabant fa dos dies no va poder acabar la carrera perquè estava en febre i van dir, uf, té mala pinta, doncs Paula, queda't per si de cas, però que... No, tu no has de córrer, tu te tornaràs a casa. Jo, vale, guai. I res, ahir ja per la nit la companya va tornar a casa perquè estava molt malalta. Van dir, res, que tu demà surts. I jo, pues no sé ni com és la carrera. Sí que m'ha tocat estudiar a última hora com per un examen.
Doncs ho has fet molt bé, perquè t'hi has posat a última hora i has guanyat. Escolta, tu ets conscient, suposo que t'ho han dit, no?, que cap ciclista d'aquí, home o dona, mai havia guanyat l'Amstel Gold Race?
Sí, no sóc conscient per res. Jo crec que necessitaré un bon temps per assumir-ho tot i no sé si aconseguiré assumir-ho algun dia.
Isaac.
No, mira, per posar una mica de context això que deia ara ella de les clàssiques belgues o flamenques, fa dues setmanes, sí, te'n recordes, Paula, et vaig enviar una foto, sí, de les teves companyes d'equip al Tour de Flandes i em vas, sí, dir, hòstia, algun dia m'agradaria disputar-la. Que bé que, sí, se't donen les clàssiques belgues i flamenques, eh?
Bueno, no ens podem queixar, per ser la primera vegada ho he passat malament. Et dic la veritat que a meitat de carrera jo pensava que ja se m'havia acabat la carrera perquè he perdut el primer grup, m'he quedat a un segon grup entre cotxes i jo ja pensava que ja se m'havia acabat la carrera. Però bueno, he resurgido com a la de Fènix.
Et venia per darrere la caixa nevia dona i també, compte, sí, la Demi Vollering, no és una qualsevol. Sí. No sé si tenies allò les referències, ho dic perquè venia, clar, venia un tren per darrere.
Sí, no, sí, jo tenia referències de l'estona. De fet, sí que és veritat que quan jo m'he escapat no sabia ni quants quilòmetres quedaven. Ha sigut una mica... Jo li dic una paulada, que m'he calentat i, hòstia, tu, que bé vaig, me'n vaig. I de sota, m'he anat massa ràpid perquè pensava que que anava amb mi a la fuga donaria una mica més de guerra, i de sobte jo dic, bueno, va, amb el que em diuen des del cotxe, de que, bueno, què em diran, em quedaran 7, 8 quilòmetres. Vinga, va, Paula, que et queden 18 quilòmetres. Jo, ah... Vale, guai.
Escolta, cinquena victòria com a professional, per tu la més important, diries?
Sí, 100%, segur, sí, segur, eh? Sense cap dubte.
Suposo que el teu mòbil, sí, li deu quedar poca bateria, perquè deus estar tota la tarda responent missatges, no?
Bueno, de fet, és l'últim que volia fer. O sigui, jo aprecio molt la gent que m'escriu i vull contestar a tothom, però al final he trucat a ma mare, a mon germà i el meu entrenador, i sí que al final ho volia gaudir amb l'equip i de fet m'ha costat fins i tot trucar-vos perquè jo ara estava sopant i el mòbil carregant a l'habitació i he vingut corrent perquè he vist l'hora.
I què et diuen, però... a casa? Què et diuen a casa?
Eh?
Què et diuen,
hosti,
a casa?
Ma mare estava fins i tot plorant. Sí, ella s'emociona molt. És veritat que no ha vist molt la carrera perquè ella mai no és capaç de mirar les carreres perquè ho passa, és molt patidora ella, i ella sempre veu tot el pilot junt i que anem molt ràpid i ho passa molt malament per les caigudes i jo li dic, mama, no ho miris perquè és que realment jo li dic és que algun dia et donarà alguna cosa. I res, mon germà sí que ho estava mirant, pues lo típic, sí que mon germà m'ha trucat i em diu, què, t'has cansat o no? Ja, ara, ja m'estava vacilant, però al final està guai, perquè és xulo veure'ls orgullosos.
Escolta, Paula, que està circulant bastant per xarxes, o s'està fent bastant viral la conversa que, sí, tenies amb la Càssia al podi, també amb la Demi, què us dèieu, sobretot amb la Càssia, que et fotia una cara de no saber què li estaves explicant, de què parlàveu?
Hòstia, quan? No he vist aquest vídeo. Al podi, podi a dalt?
No sé si era per la zona del podi o zona de meta
per
que parlàveu. Sí, parlàveu
i
no...
Sí. No, jo li estava dient que aviam, jo ara vinc d'Andorra, que estava entrenant a l'altura, i aquests dies jo molts cops me la creuava ella, però sí, de fet, cada dia l'única corredora que em creuava sempre ella era ella, però jo estava bastant segura que a mi no em reconeixia ella, perquè, bueno, és normal. I avui li he dit, estaves per Andorra, no? I em diu, sí, li dic, és que jo, de fet, li dic, et sona una de l'UAI que t'has creuat cada dia? Em diu, hòstia, sí, dic, ah, pues, era jo, ala, no sé què, i jo m'estava parlant de, pues, on viu ella, on estic jo... I res.
Aprofito amb això. Sí. No sé si avui a darrere han pecat una mica de dir, bé, aquesta noia jove que encara no ha guanyat gaire res, la deixem tirar. Si sents que et comencen a respectar, que justament això que deies, que et comencen a conèixer, que comences a tenir un nom important.
Sí, et diria que sí. No, al final crec que també és una barreja. No? Clar que, òbviament, si tens un nom i un palmarès et respecta més, però també crec que al final tu també has de buscar-te una mica el respecte amb... doncs tenir més confiança, i a mi això a vegades em falta una mica de peco molt de... Ja em toquen una mica i deixo passar tothom i al final, siguis qui siguis, si obres un forat, tothom passarà, per molt que siguis Marian Bosch. Mm. Llavors, crec que encara jo també he de treballar una mica amb aquest aspecte de dir, oye, no, que aquí estic jo, aquí està el meu equip, a mi no em fas fora. però, bueno, sí que és veritat que a poc a poc sí que... Potser més ho noto en carreres petites, que ara ja sí que quan jo intento tacar en carreres petites no em deixen anar-me'n, però bueno, jo crec que com avui, per exemple, encara sí que sóc com un mes a segona fila i no sé si tornarà a passar ara perquè potser ja tindrà el meu nou apuntat, però avui jo ho he dit l'equip, tinc bastant clar que arriba, jo què sé, a saltar una Demi quan he saltat jo i no s'hagués anat perquè ningú l'hagués deixat. Llavors, sempre hi ha aquest factor sort també de que es mirin una mica i després ja sigui massa tard.
Escolta'm, Paula, t'ha felicitat ja el gran jefe?
Qui?
El Tadei.
Ai, no.
Compartiu equip, no? Sou tots dos de l'UAE.
Sí. compartim aquí. Però sí que és veritat que això molta gent és com... es confon, o sigui, som UE, però realment som estructures completament diferents, des de l'organització, el mànager o el CEO de l'equip, el de nois i el de noies són com diferents, i molts patrocinadors que tenim som diferents. Llavors, sí que és veritat que coincidim molt poc. O sigui, jo, per exemple, crec que l'he vist 3 vegades puntades. Però
a pretemporada, pretemporada, sí, sí. Paula.
Al bootcamp, sí, quan vam anar a Abu Dhabi vam fer un sopar els dos equips junts i em va dir hi.
Escolta, Paula, i ara què? Què toca ara al calendari?
Doncs mira, torna a passar una mica el mateix. Jo ara en teoria m'havia d'anar a casa, però d'aquí a 3 dies ja fletxa i falta una corredora i m'han dit, oye, com estàs? I jo, mira, si em convideu, vinc. I llavors sí, com que falta un forat, dic, bueno, pues ja que estem aquí.
Molt bé. Paula Blasi, l'enhorabona, felicitats.
Pregunta-li, mirant el calendari, això s'allargarà, sí, fins a la Lieja, també, o Lieja, uh-huh, ja no?
Sí.
Tot, o sigui, de tota fet, la setmana.
O sigui, l'única carrera que a gener a mi em van posar el calendari era Lieja. I ja, a poc, han anat sorgint més coses, perquè jo era preparar-me aquesta i ja després agafar com aquest puntet de carreres i després fer la Vuelta. Que la Vuelta, direm, que era, bueno, és encara el meu objectiu principal, diguem-ne. Però bueno, ara potser estan canviant una mica els plans i m'estic sentint molt bé, llavors potser sí que en una banda estic sacrificant una mica la Vuelta perquè arribaré amb més fatiga, però realment el punt de forma que tinc ara i com estic notant en aquest tipus de carrera que mai m'havia vist abans, pues sí que em val la pena sacrificar-ho, jo crec, una mica, i al final podré descansar entre l'Ieix i la Vuelta i jo crec que igualment arribaré bé i amb la Mavi ja ens les apanyarem.
Molt bé. Paula Blasi, jo crec que aquesta nit sí que tocaria un Sant Hilari, però dels de veritat.
Tranqui, que ja l'hem fet.
Ah,
ja,
sí?
Ja,
home! Especialista en Sant Hilaris, eh? Paula, home, Blasi, ja, home!
Ja hem fet xampan i ja avui ens han deixat demanar cervesa per sopar, així que ha sigut un complet.
Doncs trobo que vas molt sòbria.
Home, i tant, aquí ja aguante.
Paula Blasi, escolta, quan vulguis fitxar d'aquí el Tot Gira per comentar ciclisme, que va sobrada també.
Pues, jo, hòstia, a mi si em doneu un micro m'haureu de fer callar.
Ja ho veig. L'altre dia vam tenir aquí la Mireia Benito comentant la Paris-Roubaix. Oh, sí. Escolta, el proper monument et ten venir tu.
Venga, vamos.
No m'ho diguis 2 vegades que et faré venir. Paula Blasi,
jo vindré.
L'enhorabona de tota l'afició de Catalunya del ciclisme català que avui ha vibrat en tu guanyant aquest Amstel Gold Race. Moltes felicitats.
Moltíssimes gràcies, nois.
Escolta Ràdio Volta a l'app i al web de Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
Avui, ja ho haureu percebut, ens hem saltat l'ordre habitual de les coses en aquest inici de Ràdio Volta, però em semblava pertinent començar sentint la Paula. Ara sí, recuperem la normalitat. Per analitzar-ho tot al detall, entrem al territori fletxa.
A Ràdio Volta, entrem al territori fletxa.
Joan Antoni, què tal? Com estàs?
Molt bones, Isaac. Doncs mira, amb un cap de setmana que hem vingut amb una notícia inesperada per tots i amb aquesta victòria, que ha fet història, de la Paula Blasi, que evidentment per mi ha estat el més maco del cap de setmana i vaja, jo crec que un dilluns, no?, aixecar-te amb aquesta notícia, amb la premsa, llegint, si et coneix, ha estat així, o sigui, ha estat un dia de... un inici de setmana, per dir-ho d'alguna manera, d'això, d'anar repassant i llegint articles i escoltant programes i coses que del que va passar a Maastricht, no?, que ha fet història la Paula, sí, Blasi.
Jo crec que ens ha agafat a tots per sorpresa, a ella la primera, que de fet no havia ni de competir, i a última hora la van acabar repescant i convocant per la malaltia d'una companya, i que tal i com va anar la cursa tampoc ella esperava guanyar. Podem parlar molt de la Paula, però vaja, veient la cursa, sí, victòria per sorpresa, tot i que ella quan es troba en aquella situació al capdavant, doncs realment es defensa molt bé, es defensa a l'atac, com és ella.
Bueno, resolutiva també, no? Li agrada anar pel davant, no?, pel que es veu, i ens, tot i no saber realment el que quedava, perquè després de les seves pròpies declaracions pensava que quedaven 5 quilòmetres i quedava molt més, no?, inclús alguna rotonda va tenir algun problema, o sigui, tot i això, la veritat és que, clar, que ja... Bueno, ciclista molt forta i corre l'atac, corre de manera ofensiva, tret amb qui estigui, no? Que fixa't amb qui estava jugant-se l'Amstel Gold Race. És que veus els noms i per allà sorgeix el nom de la Paula Blasi i corre de manera ofensiva, no passa a guardar-se, sinó estar allà... No treure el resultat, que això en parlem molt, no? De vegades, de com en el ciclisme avui dia i més en curses grans, la gent corre a fer el podi, a fer el punt, no pensen a guanyar, no? Ho vam parlar també a altres curses de primavera, d'aquesta temporada. Hi ha gent que té una perspectiva, una visió diferent i no, bueno, no es pensa que pot guanyar o que poden passar coses, no? És una mentalitat molt, bueno, que em portin a l'arribada i allà veure que faig molt la defensiva i al final, ostres, clar, gent que surt, que ataca i que a sobre li surt, que guanya, és que això encara, en el ciclisme avui dia encara té molt més de valor, ¿vale? És el que vull dir, que el que ha fet amb la Bollering i amb la Cassia Neguadoma, que estava en parella també, el fàcil hauria estat fer el contrari, no? Bueno, ja vaig aquí, ja em va bé, ara a veure què faig, però clar, t'has de moure, que et surti i després, clar, tenir la força i la capacitat d'aguantar fins l'arribada, que és el més difícil, però bueno.
Sí, sí, no, i a més,
ho ha fet, no?
Exacte, i a més t'anava a afegir una corredora rebel, perquè ella explicava que s'havia trobat en alguns moments de la cursa que tal i com anava la cursa, que la donava ja per perduda, que s'havia quedat molt enrere i que li costava tornar a enllaçar, que pensar que no seria possible, i en cap moment es dona per vençuda, no tira la tovallola.
No, ella... Per a mi em va recordar una mica el Mundial de Gravel, no? Que sí, que va ser final de la temporada passada, que ella corria... O sigui, corria a la part final del grup on anava, i després va dir, en entrevistes i tot, que clar, ja corria ja que no es volia fer mal, que en aquest sentit ja li anava bé en aquell grup, però clar, veies que per estar ja fent un sobreesforç amb el que comporta, i a l'Amsterdam és similar, tu estàs a la part aquella, i al final vas entrant, et vas quedar, tornes a entrar, perquè el recorregut en si és com cartes molt estretes, molts revolts, i clar, si vas al capdavant d'un grup, sempre estalviaràs esforços, no? I quan et vas al darrere, vas a contrapeu. Clar, tot i així, després, o sigui, el Mundial de Gravel va fer el mateix, va estar molt a contrapeu, però estava allà. Vale. O sigui, és que dius, ostres, aquesta dona mai ha corregut aquí, és un recorregut difícil a nivell tècnic, i és el mateix del diumenge a l'Amstel. O sigui, primer cop que estava al tríptic de les Ardenes, tot i que, bueno, l'Amstel no és Ardenes, amb la Ligue d'Eurosport també ho dèiem, que és Limburg, i... Però, bueno, el que es coneix al ciclisme com aquestes tres curses, Amstel, Fletxa i Lieja, ella, primer cop que les corria i tret de tenir aquesta desavantatge tècnica, no? De dir, ostres, primer cop que sigui aquí, estic en aquest grup, em vaig quedant, faig aquest sobreesforç, doncs, bueno, quan torna a entrar, passa a l'ofensiva. Que és una tàctica que, de vegades, funciona molt bé perquè la gent que està allà tota l'estona al capdavant és que com s'oblida de tu, no? I tu de cop te sorprens i no et respondran a l'atac perquè no cauen que tu ets allà, no? Ells pensen que no hi ets i s'obliden i en el moment que arribes és el famós, és una frase famosa, que a Bèlgica s'adona molt que quan un arriba en un grup fa el erop and erover, no? O sigui, arribes i ataques, no? A mi m'agrada molt aquesta expressió i bueno, va fer una miqueta així, va entrar i va atacar, o sigui, sorpresa 100%.
Em crida molt l'atenció, de fet ja ho has destacat, ella fa prou feines dues temporades i aquests 4 mesos que està competint com a ciclista, que es dedica al ciclisme, 23 anys, al pòdium Neviadoma i amb Demi Follering, amb gent per darrere com Paternoster, com Anna van der Breggen, com Mulman Passio, en fi, que noms majúsculs del ciclisme, i ella arriba aquí i té aquesta... és així de descarada, no? Que no li fa por mirar endavant, i t'ho has resumit molt bé, que avui en dia ens trobem ciclistes que renuncien a guanyar gairebé, i ella mira, sí. Endavant. Això diu molt de la seva mentalitat.
No, molt, molt, perquè és molt guanyadora, o sigui, ella és arriscar-ho tot a guanyar al màxim, que al final competir és això, que la teva aspiració sigui la màxima, no? I la màxima és guanyar. A partir d'aquí ja, si li treus suc, mira, tant de bo, no? És sempre el que, això a part Sky ho vam aprendre molt bé, no? Quan amb l'equip deies, bueno, és que hem d'aspirar a ser el primer perquè amb sort faràs tercer o cinquè, no? O sigui, la mentalitat és aquesta. Clar, si tu aspires a fer el tercer o quart, faràs el desè. Vale? O sigui, és que la mentalitat d'aquesta part d'ara no vol dir que tu que dius, és que jo amb un podi em conformo, no. No, és que si et conformes amb el podi no faràs podi. Amb sort estaràs entre les 10 primeres, no? Doncs mira, tu si vas a guanyar, tens la mentalitat guanyadora, si, amb molta sort guanyaràs, vale? I si et va tot molt bé guanyaràs, però és que com que has anat a guanyar, si les coses surten malament, pots fer podi, pots una cinquena posició, o sigui, li trauràs suc, li trauràs resultat, però amb una mentalitat de d'anar allà a treure una miqueta de suc a algú, ostres, és que te l'està jugant molt. O sigui, és més arriscat anar a jugar a fer podi que anar a jugar a guanyar. O sigui, tu has d'anar a guanyar. Després ja, o sigui, amb intel·ligència, evidentment, però vaja, que mai has de descartar, no?, l'opció guanyadora, mai.
Ara que dius això de guanyar, sempre diem, no tenim la bola de cristall, nosaltres no sabem el futur què passarà, però la Paula va bé quan pica cap amunt, és ràpida, resol bé en grupets petits, i a més té aquest instint. Se'ns fa difícil ara mateix, i amb la poca trajectòria que té, pensar on pot arribar, però guanyar, jo crec que pot guanyar moltíssim.
Home, amb l'inici de carrera professional que té, que ha tingut, que està tenint, és que és una jove corredora. Al final, cada cursa que fa serveix molt perquè l'aprenentatge és tan gran, o sigui, l'efecte d'aquest aprenentatge és molt gran. Per tant, clar, o sigui, segons vagi corrent més curses, segons vagi cremant temporades, està en aquella fase que, clar, que evolucionarà. Els passos que fa, les passes que fa d'evolució són molt grans i clar que hem de pensar a futur amb això, amb resultats enormes, clar. Que és que va molt bé cap amunt, és molt ràpida també. Jo conec gent, no?, que de per aquí locals que han corregut amb ella en categories inferiors i, bueno, inferiors, d'amateurs, no?, de ciclisme català amateur i sempre diuen això, que és molt ràpida, que a nivell d'esprint té aquest potencial i si a sobre puja molt bé, clar, és que aquí ja tens una combinació molt, molt bona que li afegim una miqueta d'experiència i tècnica, sobretot amb la bici, clar, és que és fórmula guanyadora.
La combinació ha de ser bona per força. Per cert, ja que parlem de guanyadors, de joves, d'aquesta zona, Remco Evenepoel es va imposar també a l'Amstel per davant d'Esquilmose. Evenepoel que sembla que arriba en forma aquesta setmana, que ja puntualitzades que no és ben bé setmana de les Ardenes, però que es tancarà amb la Lieja el proper cap de setmana.
Sí, el Remco, aviam, jo és una cursa que em va agradar a l'Amstel, no vull dir que no m'hagi agradat, em va agradar molt, però comparant-la amb l'edició anterior, que fixa que el Remco, l'edició anterior, ell va ser protagonista, va estar molt fort, no? I al final no va guanyar, no? Aquest any ha estat protagonista perquè ha trencat la cursa a ell, ha estat fort perquè ha fet el que ha volgut i a sobre ha guanyat. Dius, vale, si veus això, dius, aquesta edició molt millor que l'anterior, però l'anterior, aquesta incertesa que hi havia fins l'últim moment, la manera de córrer el Remco, de com va contraatacar, va arribar amb el Pogacar, clar, és que la cursa de l'any passat, a nivell memorable, no? És més memorable. És una cosa que te'n recordaràs molt més que la d'aquest any. El que passa que, bueno, també hem de pensar, molta gent diu, no, és que no, el Remco no tenia grans rivals, no? És cert, faltaven grans rivals, faltava el Pitco, faltava el Tadej Pogacar també per allà, faltava el... Bueno, molts corredors, no?, que haguessin pogut estar allà, però sobretot, faltaven dos que van estar en aquell grup, que eren el Bokeland i el Jorgensen, que van caure. Van caure abans de l'Eiser Bosbeck, que és una de les cotes més mítiques, no?, de l'Amstel. Van caure a l'arribar al poble, que hi ha sota la pujada, per relliscar, sobretot el Bokeland, i el Jorgensen se'l van dur pel davant. No? Llavors, clar, amb fractura de clavícula pel Jorgensen. Llavors, clar, jo amb aquests dos, amb el Bokeland i el Jorgensen, jo crec que hagués estat més entretinguda la cursa, perquè al final el Remco va fer el que va voler. O sigui, va haver un moment que sí que pel darrere el Cosnefrà, el Keuterbeck es va apropar fins a 13 segons, però res, o sigui, ho dic per afegir un altre corredor amb opcions, eh? Mm-hmm. Però res, que el Remco des de fora ho va fer massa fàcil per nosaltres, no? O sigui, ho va fer com dir, ostres, és que és molt difícil que no la guanyi. I bueno, és un corredor que ara que ha guanyat Lieja també, que li van bé les curses d'un dia, que vaig veure una estadística també de les últimes 12 curses d'un dia, els resultats del Remco, i és que són molt bons, eh? És una publicació que va fer Belón, i és que és un home, et dona ja a nivell estadístic, ho ha de repassar, la mètrica exacta quina era, però sí que era molt sorprenent, perquè de les últimes 12 curses un dia, incloent-hi Mundial de Ruanda i tot això, ostres, és que havia estat primer, segon, tercer, o sigui, està allà sempre, sempre. Inclús el Tour de Flandes que va debutar aquest any, no? Exacte, o sigui, clar, sí, això et dona... Clar, és que són dades que dius, ostres, és un nano que a la que arriba una cursa un dia, Lombardia, totes aquestes, si no guanya, farà segon, farà tercer, no? O sigui, està ja, és un valor segur, segur, perquè la veritat funciona molt bé en curses d'aquest tipus, o sigui, pel que queda per Fletxa, ell ja va dir a l'entrevista que, bueno, que que si fa bon temps, no, que no, si no fa la flèix balon típica que és de mal temps i fred i la lleja, bueno, que ell en principi les disputarà i que, bueno, que estarà amb ganes, no? El que passa és que es trobarà amb altres rivals, també, això ho hem de dir. Es trobarà amb el Pol Sexas, amb el Pogacar, o sigui, bueno, seran guapes.
Sexas farà a Lieja, també?
Tinc entès que sí. Jo crec que és on s'enfrontaran el Pogacar i el Pol Sexas. O sigui que bueno, de fet, l'equip, o sigui, el que s'entén és que l'equip, la decisió de si farà el Tour o no, la prendrà després d'aquesta campanya. O sigui que tindran un primer, bueno, no un primer assaig, perquè ja ho van tenir a la Strade Bianche, però doncs mira, un segon combat, no, en aquest sentit.
Sí, sí, mira, t'ho confirmo.
Una cursa més llarga.
Sí, sí, t'ho confirmo. Està previst que Sexas disputi la Lieja, com deies també amb Bevenepoel i Pogacar. Clar, et deia aquí, ja tanquem amb això, Pogacar sempre és favorit i, de fet, aquest any ha guanyat tot el que ha disputat, excepte la Rubén, que va ser segon, però potser pel perfil de cursa Bevenepoel pot estar fins i tot una miqueta més a prop, una cursa que ja ha guanyat. Amb el dubte aquest de Sexas, a veure a quin nivell estarà realment, no? Però Bevenepoel creus que pot estar més a prop de Pogacar en una cursa com la Lieja?
Mira, l'any passat el Renko, jo crec que a la Lieja poder té massa pujada, sobretot quan hi penses que hi ha un corredor com el Pogacar, eh? No vull dir que el Renko no estigui allà, però és que si et trobes amb un Pogacar amb el dia inspirat, és que són pujades més llargues que les que hem tingut a Amstel. És que és el terreny del Pogacar, no? I, o sigui, fins a quin punt pot estar... El problema del Pogacar és que quan obri un forat darrere, de 10 metres, ja l'has vist, i l'estratègia de Dale serà aquesta. Serà aquesta. O sigui, posarà un ritme altíssim i a la que obri un forat, on sigui, redut o un joc d'aquests, és que ja pel darrere costarà molt. I els corredors ho proven, a seguir la seva acceleració, però clar, no és gens fàcil, no? I per això tinc l'esperança, en aquest sentit, que el Pol Sexas s'hi corre, com que li va tancar el forat a la Strade Bianche, dic, ostres, i ho va tancar en una situació de que ell, o sigui, no li... Que era el Pidcock, crec, el corredor que va fer el forat, no? O sigui, el Sexas va haver de fer un sobreesforç, vale? Doncs clar, això et dona molta esperança, perquè això, ojo que aquest nano... poder és capaç de que acabi la cota i està amb ell encara, no? Clar, en una situació així, poder que no es doni continuïtat, bueno, ja veurem, en una situació, poder el Renko, o sigui, pot facilitar que un Renko, tot i haver-se quedat, que pugui entrar, vale?
Ja,
és el que... En el cas de... Al tanto, no estic dient que el Renko si es quedi, és que jo, el que dic és molt probable que el Tadej faci aquesta tàctica i es desprengui del Renko. El que passa que, a veure, si no pot anar-hi sol, això provoca una miqueta d'incertesa, de dubtes, i entra el Renko, no? Llavors, clar, llavors sí que, ostres, aniríem a l'arribada de Lieja amb tres corredors, que es podia passar, eh?
No sé si el meu cos està preparat per, després de la Rubé que vam viure aquest any, viure una Lieja amb un escenari amb Bevenepoel, Pogacar i Sexas jugant-se la victòria o sent protagonistes els últims quilòmetres, perquè estem vivint uns últims dies realment molt guapos. Sí, Pogacar ha guanyat les dues últimes edicions, Bevenepoel les dues anteriors, i en fa 5 també la va guanyar Tadej Pogacar. Bé, doncs veurem aquesta setmana amb clàssiques importants com es tanca, i a veure la Paula, que també estarà tant dimecres com el cap de setmana disputant les proves, o sigui que tenim Paula per estona. Sí. Joan Antoni?
Sí, tenim. Espera que t'expliquis una anècdota, perquè clar, que entrena molt pel Cerdanya i tal, i no sé si coneixes el Rodrigo, que és el que està a la benzinera d'allà de la rotonda... Ahir, quan m'envia la foto, em deia, no?, que devia ser entrenant, i després, a la tarda nit, m'envia una foto de la Paula dins de la benzinera, no? I dic, ostres, ja ha tornat? I diu, no, això és de fa unes setmanes. Clar, però jo no vaig pensar, clar, que s'havia de quedar, que era impossible que estigués per allà. Però, bueno, em va fer molta gràcia. Però, clar, evidentment, el que hem de tenir... El lapsus que vaig tenir és no pensar-hi que no, que es queda per fer Amstel i Lieja també, que això és boníssim. Jo havia pensat, clar, m'envia la foto d'allà a dins de la benzinera del Rodrigo i dic, ostres, no pot ser. Ja està aquí.
És que inicialment ella només havia de fer la Lieja de totes aquestes, però bé, les coses canvien i també aquesta capacitat d'adaptació que està demostrant. O sigui que veurem, a veure la setmana que ve què expliquem del que ha fet aquests dies.
A veure. I bueno, tornant amb el Rodrigo, sempre hi havia una frase molt, molt bona seva. Per aquí el controla tots els ciclistes que passen per allà. Sempre que me'l trobava, deia, passó por aquí. Doncs, bueno, passó por aquí la Paula, no? O sigui, ja quan volem saber si ha passat por ahí, si ha tornat, això serà la setmana següent, no? I ja sabrem com han anat aquestes curses amb la Paula. Però ja li demanaré si passó por aquí.
Que bo. Doncs bé, el tindrem aquí controlant el personal, el Rodrigo. Joan Antoni, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Isaac. Fins la propera.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Car and last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta, sí!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
I com us deia a l'inici, no sé vosaltres, però jo necessito parar una estona, respirar a fons, relaxar-me parlant de ciclisme i, per què no, de la vida. Els envejo molt fort, però encara els admiro més. Si voleu passar una bona estona, si us voleu inspirar enormement, acompanyeu-me a l'altra punta del món per saludar l'Alba Chandri i el Ricard Calmet, dos amics amb una trajectòria llarguíssima vinculada a la bicicleta. Ricard, què tal? Com estàs?
Hola, Isaac. Què tal? Molt bé.
Molt bé. Sembla que hi tens l'Alba, també, per aquí?
Sí, aquí estic, al seu costat.
On us enganxo, ara mateix?
Doncs mira, ara estem a Western Australia. Estem fent una ruta a la punta sud-oest d'Austràlia, que es diu Mundabibi Trail. És una ruta que va des de Perth fins a Albany, que és més avall de la costa, i són 1.000 quilòmetres per tots aquests boscos típics d'aquí a Austràlia, no? Doncs grans boscos d'eucaliptus i muntanya i trails magnífics.
1.000 quilòmetres, deies, el teniu contemplat fer-los tots, aquests 1.000?
Doncs sí, ara justament estem a la meitat d'aquest trajecte i ens queden, doncs això, 500 més per acabar el trail.
Alba, tu que hi poses una mica de seny, recordes el dia que vau començar aquesta última aventura?
Sí, vam començar... Bueno, quina aventura parles? A veure, no, clar, aquesta clar, del Mundabibi?
Exacte, no. Anem a posar el mapa sobre la taula perquè els oients s'aclareixin. Clar, vosaltres, si no recordo malament, corregiu-me, l'estiu vau estar per l'Àsia Central, vau tornar a casa i ara sí que vau començar una aventura, jo la contemplo tota completa, com un fil que es va estirant, que va començar per Utah i que ara mateix als Estats Units i que ara esteu a Austràlia. Per tant, aquell aterratge a Utah quan va ser?
Sí, exacte. Després de centre de l'Àsia Central vam estar a casa 4 dies comptats i després vam volar cap a Utah i allò era a l'octubre. I de l'octubre doncs sí que bueno, ens vam moure per Estats Units, vam estar pedalant bàsicament tot per pistes i corriols a Utah, després també a Arizona, i vam entrar a Califòrnia, a San Diego, i des d'allà doncs vam baixar cap a Mèxic per la famosa Baja Divide, que és a Baja California, que era una ruta que feia molt temps que la teníem a la nostra llista de desitjos. I des d'allà doncs, vam aprofitar, ja que estàvem a Mèxic, i també vam pedalar per la zona de Oaxaca i vam fer un salt a Colòmbia. I el salt més gran el vam fer de Colòmbia aquí a Austràlia. Mm-hmm. I tot això que hem explicat tan ràpid doncs, són 9 mesos.
Ara hi buscarem una mica la lletra petita. Abans que res, que sapigueu que per aquí s'us troba a faltar. Que si fóssiu ja estaríem fent el te o el cafè o la cervesa ara mateix per poder repassar fotos, però tenim la sort que els vostres perfils d'Instagram us podem trobar i anar resseguint aquestes vostres històries amb aquestes fotografies que ens foten caure la bava. I deixeu-me que us faci una pregunta al principi. No trobeu a faltar una miqueta a casa?
Bueno,
sí. Hi ha coses que sí. Bé, estem molt contents amb aquest viatge. A nosaltres ens agrada molt viatjar i hi ha un punt de que ja, sí que trobes coses a faltar de casa, sobretot el que més trobo a faltar, doncs això, és els amics, la família i també algun pa tomàquet de tant en tant.
Pernil salat.
Amb pernil salat, si pot ser. Això sí que ho trobem a faltar, però la realitat és que ens agrada molt, ens apassiona molt el viatge i la veritat és que no sé per què, però no ens cansem mai de viatjar i continuaríem viatjant més si tinguéssim aquesta oportunitat.
Tu, Ricard, continua sent el que dibuixa les rutes?
Bé, les dibuixo, però sempre amb la supervisió de l'Alba. Tots dos ja es coneixem molt, ja sabem, també som una parella que portem molt temps viatjant junts i un sap el que li agrada a l'altre i l'altre de l'un, no? Llavors, quan busco una ruta, doncs ja l'estic buscant també, que a ella ja sé que li agradarà, no li hem de demanar, perquè ens agrada el mateix estil de viatge i amb això no tinc cap pega per dir vull anar allà, perquè segurament l'Alba et dirà doncs demà mateix.
No, deia això també perquè heu explicat tota aquesta ruta que esteu enllaçant ara aquests últims mesos, des de Utah, Califòrnia, Mèxic, això sí que segueix o traça una línia amb un mateix fil argumental, podríem dir-li, però el salt cap a Colòmbia, el salt cap a Austràlia, tot això, tu... O vosaltres, quan us l'imagineu, això té una continuïtat? O, aquí aprofitem que estarem per aquesta zona i que això ens permet logísticament enllaçar diferents rutes. Com us ho imagineu i com ho dibuixeu?
Sí, és una mica el que dius tu. I amb un altre matís, no? És que nosaltres ja hi ha països que hi hem viatjat, teòricament hem fet molts viatges també per Estats Units, hem fet viatges per l'Amèrica del Sud, hem estat viatjant bastant abans, però sempre que hi ha aquells raconets que són com les grans meques, no? I aquest viatge no ha sigut un viatge lineal, com algun altre que hem fet abans, d'anar de punt A a punt B i anar travessant països, sinó que aquest cop la nostra idea era anar a aquells llocs que realment doncs, ens interessaven, no? Això és una mica també forma una mica part del nostre trajectòria com a viatgers, com a viatgers ciclistes o ciclistes viatgers, que és que a base dels viatges doncs, un va aprenent una mica què és el que li agrada més, no? I els llocs que l'atrauen més i això de pedalar-ho tot, doncs poder ja no... Ja hem evolucionat i poder ja no ho fem tant, no? Me'n recordo que vam fer aquell viatge, vam fer un viatge molt llarg de 3 anys, el 2014 al 17, i volíem pedalar tot, i anàvem travessant països, i si hi havia doncs, 500 quilòmetres o 1.000 quilòmetres d'autopista, doncs anàvem també per l'autopista, si s'havia de passar, i ara això doncs ha quedat com un segon terme, no? Això ja no volem fer-ho, i volem anar als llocs que realment doncs, són interessants i que més s'ajusten al nostre estil de viatjar.
Ah, us heu tornat...
I a part d'això...
Digues, sí, perdona.
Perdona? I a part d'això també fer-ho quadrar, que això a vegades també costa molt, doncs amb l'època de l'any millor, no? Perquè cada país, cada continent doncs, té les seves períodes bons per anar amb bicicleta i a vegades doncs això, t'evites l'època de pluges o t'evites els hiverns i que quadri tot, doncs a vegades és una mica un Tetris, però és una mica tot el que he dit, totes les tres coses.
Em sembla interessant, estaríem parlant gairebé d'una maduresa en el vostre camí del viatge en bicicleta o d'aquests ciclistes viatgers, un punt Sibarites, perquè ara ho deies, a l'hora d'escollir també una miqueta per quines zones voleu passar, això m'imagino, Alba, que més enllà de buscar per on voleu passar, clar, al final un viatge així t'implica molts matisos, cert punt d'improvisació, i aquí trepitgeu tot tipus de terreny, perquè repassant, per exemple, les fotografies es veuen des de zones desèrtiques fins a altes muntanyes plenes de neu, és a dir, que hi ha de tot.
Sí, sí, de fet t'has d'anar adaptant, no?, a cada terreny, a cada cultura, a tot, però sí que hem fet aquesta evolució com a ciclistes. De fet, hi ha una expressió en anglès que fa una estona en parlàvem amb uns companys que hem trobat, que en anglès és EFI, que és Every Fucking Inch, que seria la traducció, doncs, a cada maleït centímetre, que abans doncs, pedalàvem tot, com deia el Ricard, no? I ara, doncs, com dius tu, doncs, ens hem tornat una mica més sibarites i anem a aquests llocs, perquè sabem que són llocs que no hi haurà quilòmetres basura, que en diem entre cometes, no? Que anirem allà i pedalarem doncs, poder tot per pistes, no trobem ni un cotxe, i ara doncs, és el que ens motiva, no? El que ens mou de pedalar per aquests terrenys, i això sí que comporta doncs, aquests canvis d'estació, canvis d'estar a Mèxic, a Baja Califòrnia, pedalant el Baja Divide amb arena, amb calor, i després anant-se'n a Colòmbia i estar a les muntanyes, no? Estar a 4.000 metres. Però bueno, jo penso que quan ho fem tan a gust i és el que busquem, doncs ens motiva també aquests canvis i adaptar-nos a diferents situacions.
No és que us vulgui fer la pilota, però les fotografies que feu m'agraden molt i els textos m'agraden molt. I us anava a dir, es complementen, però les fotografies sense els textos es poden entendre i els textos sense les fotografies també es pot entendre el vostre viatge a través d'això. Vosaltres us ho passeu bé, fent fotografia i escrivint?
Sí, bueno, aquí també ens complementem bastant, perquè encara que publiqui un o l'altre, les fotos són del Ricard i els textos són els meus. Per tant, així ens funcionem. De fet, jo durant molts anys, en els nostres primers viatges, jo anava amb una càmera també, però al final vaig decidir que tirava la mateixa foto en el mateix lloc i sempre era pitjor la meva, i vaig dir, mira, Ricard, endavant, fes-te les fotos.
Encara l'aguantes el Ricard quan et fa passar dos i tres cops pel mateix lloc? Això també ja ho heu millorat,
no,
i ja és a la primera.
No. És a la primera, Isaac. Sí. A la primera no hi ha foto.
Això també ha anat evolucionant amb el temps. Abans tenia més marge i ara ja només tinc una sola passada.
Escolta, una pregunta per l'Alba, que és la de les lletres, la de les paraules. Saps que trobo una petita o una gran contradicció en aquests vostres viatges? Perquè la sensació és que recorreu centenars de quilòmetres solitaris, sense trobar-vos gent, però en canvi, dels vostres textos, em quedo amb les persones amb qui us trobeu. No sé si és perquè us en trobeu tan poques que us criden molt l'atenció, però sempre hi ha aquella persona amb noms i cognoms i amb un gest concret, el que us dona les ampolles d'aigua, el que... No? Estàs d'acord o què?
Sí, sí, és totalment així. És que, de fet, forma part d'aquesta evolució com a ciclistes que hem fet a la nostra vida, no? Que els primers viatges volíem anar a grans parcs naturals, a veure grans muntanyes, grans llacs, i ara també volem continuar anant, però per nosaltres doncs, trobar gent i poder compartir, sobretot, doncs és el que ens dona aquesta vida, aquesta curiositat que ens fa continuar pedalant. Per exemple, un exemple molt ràpid, Baja Divide, no? Baja California, que és aquesta ruta tan típica que tants ciclistes americans i canadencs fan, que són 2.500 quilòmetres. Aquí hi ha una dificultat física bastant gran, a veure, no ens hem d'enganyar, hi ha arena, hi ha de tot, però per mi, ara quan ho penso, que han passat uns mesos, aquella dificultat ja ha quedat allà, la vaig fer i ja està. En canvi, el que em queda són aquelles persones que vaig conèixer, aquella família que vam estar parlant, que em va explicar que tenien el puma propi, els hi matava les cabres, aquella persona que ens va acollir o que ens va donar aigua quan ho vam necessitar. I això és el que, al final, per mi, conèixer un país a través de la gent actualment penso que és el més bonic de viatjar en bicicleta.
Ja que parlem de persones, Ricard, em vas posar una pregunta de trivia, l'enviant-me una foto a veure si sabia qui era la primera persona que us veu trobar a l'aterrar a Colòmbia, i aquesta és una de les grans anècdotes d'aquest últim viatge, eh?
Sí, sí, exacte. Mira, vaig pensar de seguida amb tu perquè, bueno, sé que estàs... sembla, no conec aquelles persones que estiguin tan ficades amunt del ciclisme que el coneguin tan de prop, però bé, doncs sí, va ser una sorpresa doncs arribar a l'aeroport de Bogotà, no sé quina hora era el vespre, i bueno, a través d'un amic doncs teníem un contacte que tal persona ens vindria a buscar, no? I es va escaure doncs que aquell dia doncs va venir una persona que havia estat fent la Volta a Espanya, que havia corregut tours, que havia fet quasi bé, és com una persona molt important al ciclisme colombià, el José Patrocinio, i vaig pensar que te l'havia d'enviar, no? I realment va ser molt anecdòtic, però també molt, molt entranyable poder-lo saludar, i bueno, justament em va dir que feia pocs dies que l'havia vingut a conèixer el Perico Delgado, i que, bueno, i que és una persona que sembla que té 70 llargs anys i està fet un xavalín, o sigui, cada dia va en bicicleta, és un apassionat de la bicicleta, ha fet tots els esports colombians que ha vist i por haver, i bueno, és una anècdota molt, molt bona que tenim de Colòmbia, no? de poder conèixer-lo en persona,
és una persona que encomana ciclisme i respira ciclisme pels quatre costats, sí, sí.
Mm-hmm. No m'allargaré molt perquè m'imagino que he tingut un dia de bojos i que aneu cansats, però sí que hi ha les quatre preguntes de rigor que us vull fer perquè els oients es posin una mica a dins de la vostra aventura d'aquest últim viatge. Molts llocs ja els coneixíeu. De fet, deies, no sé si era Colòmbia, i tornem després de 10 anys... Què us ha sorprès? Què us ha agradat més? Què us ha impactat? Un lloc conegut o que acabeu de conèixer del que porteu fins ara?
És una pregunta complicada, aquesta.
Ah, m'imagino que us esteu mirant l'un a l'altre i diem, què diem?
Totalment.
Sí, em sembla que us tenim una càmera per aquí que us ha ficat. No ho sé, a veure, sí que ens ha sorprès. Cada viatge és diferent, no n'hi ha cap d'igual, i per molt que vagis tres vegades o quatre vegades un país, cada viatge és diferent. Aquesta vegada, nosaltres és la tercera vegada que vam estar a l'Àsia Central, i malgrat això doncs, ens ha sorprès un altre cop. Hem fet una ruta una mica diferent, hem fet colls de muntanya diferents, hem trobat gent diferent i això ha fet un viatge doncs, diferent, però el que potser realment destacable d'aquest viatge que estem fent, sempre el desert de Utah ens va sorprendre molt. És un desert que no coneixíem, amb tots els seus parts naturals també. Aquí sí que no, vam trobar molt poca gent i els que vam trobar som gent molt autèntica. Però jo ara mateix diria així personalment doncs, que el desert de Utah em va sorprendre. I Austràlia, jo no hi havia estat fins en aquest viatge i també m'està sorprenent molt, no tant a nivell cultural, aquí no hi ha un xoc cultural tan gran com pugui haver-hi a altres països, com a l'Àsia Central, però els paisatges sí que aquí m'estan sorprenent i estic molt, molt content de que hem vingut a Austràlia a fer aquestes rutes.
Alba?
Sí, jo potser aquests viatges, a vegades quan tornes a un país que has estat, a vegades penses que serà diferent, no? Però en el nostre cas, o en el meu cas, he reafirmat allò que m'agrada d'aquell país. Per exemple, bueno, tu, Isaac, ja ho saps, no? Els oients potser no ho saben, jo vaig escriure un llibre que és La màgia dels pedals, fa ja 8 anys o 9, i hi havia un capítol d'Estats Units que es deia Trencant estereotips, no? I aquest cop me'ls han tornat a trencar, no? Sí que he trobat gent que potser políticament no és afina al que jo penso, però m'han tornat a trencar els estereotips perquè han sigut gent molt hospitalària, molt propera, cosa que a vegades no tenim aquesta imatge, no, dels americans. A Mèxic també tenim la imatge d'un país doncs, perillós. Doncs m'han tornat a reafirmar doncs, que hi ha zones que pots acampar, que pots estar molt tranquil. Vull dir que va ser com una reafirmació també aquesta segona o tercera passada per aquests països que ja havíem estat.
Ara us volia fer una pregunta més tècnica, també per posar-nos a lloc el dia d'avui. Centrant-nos només en el dia d'avui, em sap que tenim 6 hores de diferència. Com ha estat? De quina hora us lleveu? Normalment quants quilòmetres feu? Si ho teniu tot planificat, més o menys, o imprevistos que us trobeu?
Bueno, el dia d'avui és un dia una mica diferent, perquè, resumint molt, hi ha una xarxa que es diu Warm Showers, que nosaltres en formem part, que és una associació de gent de tot el món que acull ciclistes. Nosaltres, per exemple, quan passa algú per Avià, per on vivim, doncs en bici, doncs ens envia un correu i si estem disponibles l'acollim. Això també funciona als Estats Units, en molts llocs del món. I ara aquí a Austràlia, doncs avui estem a casa d'uns Warm Showers, que ens han acollit, ens han ofert sopar, bueno, molt bona gent, i estava a 108 quilòmetres d'on hem dormit la nit passada, per tant ha sigut un dia llarg, llarg, de no arribem, que hi ha un tram de molta arena, que hi ha un tram de molta pedra, però al final hem arribat just quan es ponia el sol, que aquí es pon a les 6 de la tarda, o sigui que hem arribat com si haguéssim fet una gran etapa d'una gran volta. Mm-hmm. Però bueno, el que fem nosaltres, bàsicament al matí ens llevem, pleguem la tenda, esmorzem, això sí, és sagrat, i tot aquest ritual dura entre una hora i mitja dues, perquè entre que fem una cosa i l'altra sempre, per tant, hem acabat sortint que devien ser quarts de nou avui. Hem pedalat i avui hem tingut la sort de passar per un petit poble i ens hem regalat un cafè, que això a vegades també ho fem, i després més endavant, doncs allà al costat de la pista, doncs hem dinat el que duiem, que devia ser el nostre horari, l'horari català o espanyol, a les 2 o a les 3, i bueno, i mentre vas pedalant, doncs pares a fer fotos, menges algun ganyip. Avui ens hem trobat també tres ciclistes que anaven en direcció contrària, que hem intercanviat informació, i i després també avui hem vist molts cangurs, i bueno, això també et fa badar, et fa parar, i bé, això ha sigut un dia tipus, tot i que molt llarg.
I un dia complet, en efecte.
Sí.
No sé, Ricard, si ja demà ja saps què, o ja sabeu què fareu, i te'n faig dues en una, demà i la resta del viatge que teniu previst, que us queda?
Doncs mira, demà jo crec que queda una etapa més o menys pel que vaig estar mirant per quadrar una mica amb allò que ens interessa dormir, perquè el bo d'aquesta ruta que estem fent és que hi ha diversos llocs que hi ha cabanyetes que són lliures, refugis lliures, que no es pot acampar, són molt bàsics, tenen un tanc, una cisterna d'aigua de la pluja, que pots agafar aigua, pots per cuinar, pots netejar una mica i res, hi ha com unes lliteres, i això és, a través de la ruta en trobes molts, no? Llavors vaig estar mirant un lloc que ens podia quadrar, i aquest justament queda més o menys uns 100 quilòmetres més d'aquí, o sigui, demà també tindrem una etapa llarga.
No m'ho havies dit, eh?
Això no l'hi havia dit. Però bé, ja segurament no tindrà cap problema per fer-ho, ja t'ho dic. I serà una etapa llarga, com t'he dit, i d'aquí doncs estem a mig camí, per tant doncs no conto que he fet gaires etapes més de 100 quilòmetres, seran de 70, 80 les que deuen quedar, i crec que en uns 5-6 dies ja serem a Perth i haurem completat la ruta, que serà d'això, com et deia, uns 1.000 quilòmetres.
I d'aquí cap a casa hi ha alguna cosa més?
Doncs malauradament aquest viatge s'acabarà aquí a Perth, d'aquí haurem de tornar ja cap a casa, són al final d'aquests 9 mesos de viatge, en tot això que hem anat explicant, i serà el punt final d'aquesta escapadeta, d'aquesta gran escapada que hem pogut fer i que estem molt, molt... És un privilegi poder-ho pogut fer i gaudir, i com et deia abans, que si tinguéssim molt el temps i la disponibilitat, doncs continuaríem viatjant, però hem de tornar cap a casa i també tenim ganes d'estar a casa, com et deia, per trobar els amics, la família i compartir una bona estona més i explicar-los quatre anècdotes que segurament molts els agradarà saber.
Molt bé, molt bé. Doncs mira, aprofito que us tinc per aquí, que ja que parlem de tornar a casa i que us tinc aquí segrestats, per fer-vos una pregunta en clau berguedana. Aquesta setmana, ho sabeu, es va presentar la pedal de Filicarbó, que és aquesta ruta de bikepacking pel Berguedà, 350 quilòmetres, 10.000 de desnivell positiu, recomana fer-la en 6 etapes. Idea i ànima total la Sandra Sobirana, la nostra amiga, però dos culpables de dibuixar la ruta, que sou vosaltres dos. Doncs ja que hi som, aprofito. Què ens trobarem en aquesta ruta? Què us va passar pel cap a l'hora de dissenyar-la?
Bueno, la Sandra sempre ens agrada per fer mil coses i la veritat és que ens sentim molt contents que ens enredi, perquè sempre són bones propostes i aquesta no li podíem fallar, no? O sigui, el Berguedà, ja saps tu també com nosaltres, és un petit paradís que tenim. Els que vivim a la comarca i anem en bicicleta ja ho sabem, i només feia falta, doncs, això, unir una mica, agafar el mapa i intentar trobar una ruta que fos molt atractiva i que això ho tingués unís amb la memòria històrica amb el passat històric de la comarca, no?, que és el tèxtil i la mineria, i passés per tots els llocs més representatius de la comarca. Llavors, pedal de Filicarbó ha aconseguit això, no? Doncs una ruta molt atractiva a nivell ciclista i una ruta molt atractiva a nivell històric, que és molt interessant de fer. No és fàcil, té molt desnivell, però qui vulgui descobrir la comarca, aquí la té, i segur que no tindrà molt èxit, perquè la gent tindrà l'opció, l'oportunitat de descobrir llocs de la comarca molt inèdits.
Molt bé, doncs ganes de fer aquesta pedal de Filicarbó, ganes de retrobar-vos, i si més no, mentrestant ens acontentem veient les vostres fotografies, llegint els vostres textos, sabent que aviat arribareu a Perth i que ja tornareu cap a casa. Ha estat un plaer, com sempre. La propera ens veiem amb més calma, compartim anècdotes i l'estona que faci falta, o sigui que amb ganes que torneu cap a casa. Ricard Alba, una abraçada molt gran.
Moltes gràcies, una abraçada, un plaer.
Gràcies, Isaac, un plaer, com sempre.
Ràdio Volta, el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio. Cada setmana repassem les principals curses, descobrim les històries més sorprenents i busquem els protagonistes més destacats.
Tornem cap a casa i tanquem aquí el 8è Ràdio Volta de la temporada. No sé quan recuperarem la calma, no sé quan podrem respirar relaxats, però què voleu que us digui? Aquesta sensació de vertigen també té el seu puntet. Va, gaudiu d'aquests dies per les Ardenes.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.